Comptes pendents. Si vaig esmunyir-me dins de la festa va ser per pura diversió. No va tenir res a veure amb la mort d'aquest senyor. Manifestar Vampirella al policia respecte al traspàs sangonós del director del Ball de Vampirs. Sergi G.U.7 i Permatrònic l'hiperbreu que va sorgir de l'espai profund.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Els amants del gènere hem passat una setmaneta bastant bona, ho hem de dir. Hem passat per una celebració de 3 anys de l'editorial Orsini Press. Us en parlarem d'aquesta festa amb els seus protagonistes, hem pogut entrevistar-los i també hem pogut gaudir d'una segona edició del Saló del Còmic de Vic, una segona edició bastant lluïda amb convidats de luxe que ens han ofert unes xerrades molt bones i molt interessants sobre el gènere, precisament. Us parlarem d'aquests dos actes que han tingut lloc aquesta setmana, però també els noms dels jocs idonis per introduir-se en el món dels jocs de taula i dels jocs de cartes amb l'Elisi Frank. I a la recta final del programa parlarem, a més enllà del paper, de les obres nascudes arran de Doom, un programa que fem amb l'Alfons Mallol i el Carlos Climent en antena i amb la Rocío García a les vies de so. No us el perdeu.
Quimèric, a Ràdio Sabadell. Quimèric, els festivals.
Comencem el Quimèric d'aquesta setmana parlant, fent balanç de la segona edició del Saló de Vic, el Saló del Còmic de Vic, el Bicòmic, que ha tingut lloc aquest cap de setmana passat, el 17 i 18 de febrer, al recinte del Sucre.
Exacte, va comptar amb moltes parades, més parades d'autors, més parades d'estats comercials, i van passar-hi 4.000 visitants.
Segons l'organització, aquesta seria la xifra que tenen comptabilitzada amb entrades, 4.000 visitants, que serien un miler més que l'any passat, però no donava aquesta imatge, no? No semblava que hi hagués més gent.
No, vam intentar averiguar quanta estona estava cada visitant, la mitjana, no 4.000, preguntaria i quantes són a portes? No, seria una miqueta inviable.
Crec que no ho han fet ni ells, eh?
No, però sí que hi havia com la distribució, al ser diferent, potser semblava que hi hagués més espai, o la gent es distribuïa més.
Almenys l'important és que segueix creixent el Saló, que és el que un dels objectius que s'havien fixat els organitzadors, com van poder parlar la setmana passada, i que el contingut també era molt interessant, sobretot per la gent que ens agrada el gènere. Hi havia moltes xerrades que valien la pena.
Sí, exacte. Podríem destacar, per exemple, l'Àlex Santaló i Pep Prieto, que van parlar de les adaptacions audiovisuals dels superherois, o sigui, sèries de televisió i cinema amb persones reals.
Tenien teca per estona, crec jo, eh?
Sí, la xerrada va durar més d'una hora, perfectament. Però mira, per exemple, podíem parlar que es va remarcar que s'havia millorat molt en el pas del temps.
Com a exemple, fa 20 anys s'estrenava la pel·lícula de Nick Fury de David Hasselhoff. Per tant, el nivell cinematogràfic en el que ens trobem ara és infinitament superior.
Suposo que només l'any ja deixa tieso, no?
Sí, fa 20 anys, Hasselhoff, a mi El cotxe fantàstic és una sèrie que m'encanta molt, però, Antes de la playa no era Hasselhoff en qui m'hi fixava, però bé.
I tampoc era del fantàstic, que diguem,
no,
eh?
No, tampoc. Pep Prieto ens va recordar després les primeres adaptacions que van ser televisió, les primeres adaptacions de superherois.
El gust és que el primer Superman va ser televisiu, el primer Batman va ser televisiu, el primer Spider-Man va ser televisiu...
Tot era televisiu.
Tot va ser televisió. També
una mica el que està passant ara amb el fenomen Netflix, que tot és Netflix, no? Doncs en aquell moment...
Sí, això també es va comentar perquè resultava més barat fer-ho per la tele que pel cine, per si de cas era un fiasco. També ens va comentar l'origen de la kriptonita.
L'altre dia vaig descobrir que la kriptonita apareix a la sèrie de ràdio de Superman.
I d'aquí pues, se'n va al còmic.
Que es veu que el tio que havia de fer, que feia la veu de Superman, volia dues setmanes de vacances... I es van inventar la kriptonita per fer que el tio no va perdre els poders i necessitava descansar.
Hem d'inventar-nos una cosa així també per fer vacances del Quimèric de tant en tant, eh?
Bé, sí, ens inventarem la kriptonita.
Som vulnerables a alguna cosa? Haurem de donar-hi voltes. A la Guerra Civil Espanyola, no?
Més còpies de la Guerra Civil Espanyola. També n'hi havia algun, per allà. Però
sí?
Bé,
pensava que s'estaven deixant de banda, ja.
No, això no passa mai. Acostant-nos més al temps actual, ens trobem que, bàsicament, és a DC i Marvel que estan encarant els seus productes audiovisuals de manera diferent.
Sí, quan DC anuncia que el seu univers cinematogràfic i el seu univers televisiu anirà separat, nosaltres no ho vam considerar, és un error.
Sí.
És a dir, Ezra Miller, és un molt bon pla.
No, i és un error del fet de que parteixen d'un gran univers televisiu.
Ah,
perquè Marvel parteix de les pel·lícules i a partir d'aquí genera l'univers extra a la tele. Però clar, DC ja té un material allà i té uns personatges que no ha adaptat al cinema, llavors els podria haver portat perfectament.
Podríem dir que no mataven, no, els resultats?
No, bueno, tots ja coneixem alguna mica les sèries que s'han anat fent, però el tema DC va una miqueta per sota, pel que sembla. També vam parlar amb el tema de les pel·lícules, amb els resultats van ser modestos, per exemple, les suaus, si les primeres pel·lícules eren bastant cutres.
Seria bé.
Sí, diguem-ho així, fins que arriba Superman.
Tot això segueix aquest ritme fins que l'any 78 arribem a això, a que Richard Donner fa el primer Superman.
El Superman. És a dir, hi ha Supermans, però Christopher Reeve és Superman.
Superman, jo crec que està en l'imaginari col·lectiu, fins i tot de persones que no van veure aquesta pel·lícula, ni ganes tenim, veient una mica...
I això que deien, que Superman a la pel·lícula realment fa poca cosa, que si salva això, que si tira enrere amb el temps i diu, per què no ho faci rescat de Krypton, també?
No!
Però no ho fa. Però bueno, aquesta pel·lícula va suposar un abans i després en el cinema de superherois, fins que va arribar el famós Batman de Tim Burton, que va tornar a canviar tot.
És que DC té un problema amb aquestes adaptacions després d'aquest Superman, que és que l'èxit immediat que té és el Batman d'en Tim Burton, que el que fa és enfosquir-ho tot. I a partir d'aquí totes les adaptacions de DC són en un univers fosc.
Home, ara mateix hem parlat altres vegades quan estrenem pel·lícules de Marvel i de DC que semblen pel·lícules de terror. La música, la imatge,
sí,
tota fosca...
Sobretot de DC. Mira, pels oients, DC i Marvel, si no saben com... si ho confonen i volen diferenciar, jo penso, DC és de capa, perquè la majoria de superherois de DC porten capa.
Ah.
Batman, Superman i altres.
En
canvi,
ja
els de Marvel...
Batman i Superman.
Els de Marvel realment porten capa, com Spider-Man, Iron Man i altres.
Bé, doncs en prendrem nota per gent que no tenim molt clara la diferència. El que sí que està clar és que hi ha hagut canvis, no?, amb aquests superherois després del Batman de Tim Burton, tot s'enfosqueix, i a principis del 2000 arriben els X-Men.
Sí, les famoses pel·lícules d'X-Men, algunes molt notables, que val la pena mirar, i bueno, van dominar pues, això, el cinema durant la primera dècada del 2000. Però va ser el 2008 quan arribem al que és el cinema de superherois actual amb la famosa adaptació d'Iron Man.
És un projecte que Marvel, de fet, va intentar dirigir una dècada abans amb Tom Cruise de protagonista. Va intentar... De fet,
Timothy Dalton abans de Tom Cruise, fins
sí,
i tot.
Sí, senyor. Van sonar Timothy Dalton a principis dels 90, Tom Cruise a final dels 90, i llavors entra en una mena de via morta. De fet, es va arribar a dir fins i tot de Denzel Washington fent directament de Rhodey, a principis del 2000, i Marvel acaba prenent paciència, recuperar tots els drets, inicia un univers expandit amb Robert Downey Jr.
No, a més agafa a un actor que té la carrera de Tony Stark.
Sí, senyor.
No cal que es prepari per fer el personatge.
Qualsevol de les malgrats que li suposen a Tony Stark en el còmic són una broma al costat de la vida real de Robert Downey Jr. Un tio que va fer hores de presó perquè el van trobar dormint en una cuna del veí, amb el nen al costat, perquè es va equivocar de casa. Com vols no estimar aquest tio? Bueno,
quin paio, no?
Sí, sí, bueno, això d'estimar aquest tio, si te'l para del nen, potser no gaire.
Sí, no faria molta gràcia.
Però sí, la fama del Robert Downey Jr. és molt important. És com aquell capítol del Simpsons, que es diu, mira, aquí està Robert Downey Jr. gravant una escena d'acció, que s'està fent un tiroteig amb la policia,
i
el bar
no?
Diu, on estan les càmeres?
Doncs sí, podem fer-nos una idea una mica d'aquest personatge superheroi, però a part de fer-te una idea de tota l'evolució dels superherois, vas poder assistir a altres activitats, com per exemple una masterclass del nostre company i amic supervalorat Ricard Ruiz Garzón.
Sí, un mestre del fantàstic, que vam tindre la sort d'entrevistar la temporada passada.
La Rocío, la tècnica, està aixecant les celles perquè ell ha pogut treballar amb ell i sap que el plaer doncs, s'extén més enllà del quimèric,
Sí, era una masterclass sobre la ciència-ficció en particular, però del fantàstic en general. I va començar amb això.
La tecnologia prou avançada és indistingible de la màgia. I això és una realitat com un temple. Suposo que tothom que hagi tingut un comandament a distància i excepte que sapigueu una miqueta com funcionen, haureu fet així, la tele s'haurà encès, i si fos una vareta màgica seria exactament el mateix, faríeu així i la tele s'encendria. No sabríem nosaltres construir un comandament a distància.
I també a parlar una mica del que és la relació entre la fantasia i la ciència-ficció, no?
Exacte.
No hi ha molta diferència entre la ciència-ficció, la fantasia, el terror, el que s'anomenen gèneres fantàstics o no realistes, o no mimètics, que també se'n diu. I no hi ha molta diferència perquè, en realitat, a l'hora d'escriure, que és el que avui parlarem aquí, funcionen de formes anàlogues. És a dir, tant és si poses un extraterrestre, com si poses un elf, com si poses un home llop. El tipus de narració serà diferent, però la funció que complirà aquest personatge és la mateixa. És el personatge que no és humà. I el que veurem és la reacció, normalment, del que és humà respecte d'aquest altre personatge.
I tu vas aprendre algunes cosetes, no, al fons?
Sempre es pot aprendre escoltant el Ricard Ruiz Garzón. És un home que en sap molt.
I va donar alguns dels seus consells, no?
Sí, va donar alguns dels seus consells. I també, per exemple, va parlar dels consells que va donar en Rodari.
El Gianni Rodari acostuma a posar l'exemple d'ajuntar un gos i llums de colors, com un semàfor. Llavors, imagineu-vos un gos que, segons les circumstàncies, es posés vermell, groc o verd. Ja està, ja en surt una història gairebé sola, no? Ja poses el gos, poses les circumstàncies i va canviant de color. El Rodari té molts altres trucs d'aquest tipus. Parla, per exemple, dels sufixes o els prefixes utilitzats de formes rares. Per exemple, agafes unes tisores, li poses un des al davant i tens unes destisores. Per què servirien unes destisores? Doncs igual pel contrari que les tisores, no? Llavors, igual unes tisores que el que farien és, per exemple, si estàs en una batalla i et tallen una mà amb una espasa, doncs agafes les destisores i pots cosir la mà una altra vegada, no? Llavors, és un tipus de mecanisme que funciona molt bé pel fantàstic.
El que vindria a ser cosida tota la vida, però amb màgia, no?
Ah, exacte. I també ens va explicar d'on venen els homes verds.
No sé si vosaltres us heu preguntat algun cop com és possible que hi hagi tants extraterrestres que siguin petits homes verds. Algú sap per què són petits homes verds? Doncs, en primer lloc, penseu en per què la majoria d'extraterrestres els anomenem marcians. Els anomenem marcians, els marcians en puritat són només els de Mart. Per què li diem extraterrestres a tots els marcians? Perquè hi havia un senyor, al segle XIX, Percival Lowell, que va veure, amb els telescopis que eren menys potents que els actuals, una mena d'accidents allà mirant cap a Mart, que li van semblar que eren canals d'aigua. I aquests canals d'aigua, ell va dir que si hi havia aigua, hi havia vida. I llavors la gent es va tornar boja i va dir, clar, si hi ha vida, això és que hi ha extraterrestres. Vida pot ser una cosa minúscula i microscòpica, però no, ja van dir extraterrestres. I per tant, els primers extraterrestres a l'imaginari de la gent van ser els marcians. I de fet, H.G. Wells el que va fer és agafar aquesta idea per fer La guerra dels mons, una novel·la i després moltes pel·lícules a les quals els marcians ens envaeixen. I d'aquesta idea de marcians, que eren una mica com nosaltres, que a més, en la novel·la de Wells, algú... Ara farem un spoiler molt gran, si algú no l'ha llegit, que es tapi les orelles, però com aconseguim derrotar els marcians a la Guerra dels Mons? Per això que tinc jo mateix. Pels microbis, pels constipats... Llavors, homes verds, com els mocs. És exactament així. Van començar a haver-hi homes verds perquè es van ajuntar aquestes idees de petits extraterrestres que eren com nosaltres i que els podíem haver guanyat gràcies a un constipat.
Ai, això d'homes verds pels mocs m'ha fet una mica de cosa, eh?
Sí.
Ara m'acaba de caure Expediente X als peus. Allà eren més aviat grisos, no? Més que verd. Sí. Encara que hi ha algun capítol que es diu Hombrecillos Verdes, que és molt bo, per cert.
Tot depèn de com et trobis aquell dia.
Exacte. També vas anar a altres més xerrades, no?
Una altra xerrada que destaquem és la Mazinger Z, que la va fer en Jordi Ojeda, professor de la robòtica de la UB. I va reconèixer l'importància de Mazinger Z i com va afectar els nens, perquè molts van sortir d'allà volent fer robòtica.
Va haver un augment, no? Després, sí. De la següent generació, tothom volia ser...
Sí, sí, tothom volia crear...
Construcció de robots.
Sí. Però ens va parlar primer dels inicis de la paraula robot i de l'obra de teatre Ruhr.
La paraula robot apareix per primera vegada en una obra de teatre l'any 21 del Karel Čapek. És un dels grans dramaturgs txecs de principis del segle XX, a Europa. Ell fa una obra de teatre que es diu Robots Universals de Rossum, i en aquesta obra de teatre hi ha un científic que inventa un sistema que dissenya una mena d'android que s'assembla molt a una persona, que té una capacitat de força i de treball, sense cansar-se, i llavors fa una fàbrica que fabrica robots, d'acord? ¿Vale? I decideix diuen que la llegenda diu que li va dir el seu germà, que és un gran pintor, el Josep Cape, que és un gran pintor, diu que el seu germà li va dir: per què no li poses el nom de Robota, que en el txec antic vol dir esclau, esclau per fer treballs forçats. Dic, home, si poses Robota, doncs sembla bastant el que realment estem representant, que és, ell, diguem-ne, el Rossum fa una fàbrica amb treballadors robots que fabrica robots per enviar a altres fàbriques. Val? Llavors, la història és que això, aquesta fàbrica funciona molt bé, va venent a tot el món i es va estenent, diguem-ne, aquestes robotes.
De nou, un concepte que em torna a caure als peus, perquè ara ja robots esclaus és una mica...
Sí, bueno, han d'obeir les teves ordres.
Sí, sí, no? Això està claríssim. I a més, aquesta paraula sembla que es va popularitzar, no? I ha arribat fins a nosaltres.
I es va instaurar, pues, així, la paraula de l'obra robot quan va internacionalitzar l'obra.
Doncs quan es va fer la traducció a l'anglès, el traductor a l'anglès no va voler posar esclau en comptes de robota, perquè als anys 20 hi havia una gran polèmica, diguem-ne, amb moviments sindicals per protegir els drets dels treballadors, i va dir, ostres, posar que els treballadors de les fàbriques són esclaus quedava una mica lleig. I llavors va deixar robota. I un cop ja tenia escrit, va dir que robota no li sonava fonèticament bé i va treure la A i va quedar robot.
Però a veure, al fons, se'ns acaba el temps i jo no vull marxar d'aquí sense saber per què Mazinger Z era tan gran.
Doncs el mateix Jordi Ugel ens va explicar per què Gonai ho va fer tan gran.
Però clar, com que en aquell moment no li anava molt bé l'empresa, era la seva pròpia producció, els seus mangas eren d'ell, com que no li anava massa bé i havia de treballar en diverses històries, va dir, bueno, doncs faré un robot que sigui gegant, perquè quan més gran és el robot, més petit és tota la resta, i per tant menys dibuixo. Llavors, si, és així, eh? Es va dir així, no? Si haig de dibuixar una casa i tinc un robot gegant, doncs la casa acabo abans de dibuixar-la, no?
A mi m'agrada que siguin tan pràctics els japonesos, sempre, buscant sempre aquí la màxima productivitat.
Va ser una xerrada molt interessant.
Com totes les que vam poder veure al Bicòmic, no? Mm. Estem contents d'aquesta segona edició del Saló del Còmic de Vic. Va funcionar bé i esperem que hi hagi una tercera per poder-vos explicar, per poder-hi anar i poder-ho gaudir.
Treu la tovallola de l'armari i inicia el viatge intergalàctic amb Quimèric.
Aparquem el Saló del Còmic de Vic, aquesta segona edició del Bicòmic, per parlar d'una celebració al pi aniversari de l'editorial del Bizarro Orsini Press. 3,14 anys fa que Hugo Camacho es va posar al capdavant d'aquesta editorial i va començar a publicar com un boig obres d'un gènere que aquí a Espanya era més aviat poc conegut, pràcticament marginal en alguns contextos. Amb aquesta celebració que es va fer en una mena de sala infantil, plena de globus, plena de menjar, de beure, el més pur estil d'una celebració d'un nen que fa 3 anys. Vam poder veure escriptors, vam poder compartir xerrades, va ser una celebració molt divertida. Vam poder acumular un bon grapat d'anècdotes que no ens dona temps d'explicar-vos-les totes aquí, ja aniran sortint en altres quimèrics segur, però sobretot vam poder parlar amb Hugo Camacho i poder fer aquest balanç d'aquests 3 anys de feina.
Ha estat una època molt difícil, de molta feina. Ha sigut un desgast personal important perquè l'editorial, tot el pes de l'editorial recau sobre mi mateix. No tinc col·laboradors, però no tinc gent que treballi per mi. Llavors, per una banda ha sigut força dur, però per l'altra banda és molt gratificant. Crec que estic tenint la sort de poder comptar amb uns autors que són molt bons, que hi ha molta qualitat, i tinc la sort de que aquests llibres que jo crec que estic traient són molt bons. No, és que si no fossin bons no
en gastaria. Donem fe, eh?
Sí, no en gastaria els calés, no? Perquè per mi el risc és molt alt. Si fracasso molt amb un llibre, potser l'editorial se'n va en orris. Llavors, ara vam començar fent la distribució nosaltres mateixos, enviant els paquets des de casa del meu pare d'una manera molt, molt artesanal, distribuint-nos nosaltres mateixos, i ara ja tenim una distribució normal i corrent. Ara ja puc dir que som una editorial normal, entre cometes, que és una cosa que jo no volia fer, però la tendència de la indústria és la que és, i al final no pots escapar, no? I ara som una editorial normal i corrent. Això fa que en comptes de treure 6-7 llibres l'any hagin de ser com a mínim 10, però això crec que és una bona notícia, només és bona notícia pels lectors i pels autors, que perquè els lectors tindreu llibres meravellosos i els autors doncs, poden estar publicats i traduïts.
Creus que ha canviat la imatge que la gent té del Bizarro des que vas començar fins ara, també gràcies als llibres que has publicat i que han agradat?
Per la gent que els ha llegit, sí. Per la gent que no sap el que és, sense saber què és, i s'imaginen coses. Que és molt guai, no? Que la gent, no, perquè el Bizarro és esto. Dius, però has llegit algun? No, però... Llavors, de què estem parlant, no? Però jo crec que la gent, sí, i el més maco de tot és que els lectors estan adonant que cada autor pot agafar el Bizarro, fer-lo seu i treure una novel·la o un relat que sigui completament diferent a la resta de treballs de Bizarro, però que alhora diguin, això és Bizarro.
Ens has anunciat una llarga llista de títols que ja teniu tancats i que suposo que, pel que has dit, sortiran al llarg d'aquest 2018. D'on els has anat a buscar? Són els autors que ja han funcionat o t'han arribat autors nous, també?
Hi ha de tot. Hi ha autors nous d'aquí que jo ja coneixia i que he parlat d'ells i, escolta, si no tens cap obligació amb cap altre editor i em vols enviar alguna cosa, m'agradaria llegir alguna cosa teva. Autors que t'envien coses per llegir, autors que ja he publicat, per exemple, el cas de l'Alejandro Marcos Ortega, que va ser la primera novel·la que vaig publicar, era seva, i la segona novel·la directament me la va enviar i em va dir que, bueno, que era la seva primera opció era jo, i jo estic supercontent perquè és una gran segona novel·la de l'Alejandro. La Laura Alibar, que és un gran valor de l'editorial, torna a fer-me confiança per traduir la que va ser la segona novel·la. I després autors que és completament nous o llibres que no tenen res a veure amb la resta del catàleg, com és el cas de Muerte a los Normis o Vida después de la muerte.
Esteu treballant amb altres coses, com per exemple aquestes convivències bizarres que tindran lloc de cara a l'estiu. Com està funcionant? Vull dir, ara ja heu obert inscripcions, hi ha interès de la gent, i una mica per la gent que no sap encara en què consisteix, què és el que s'hi podrà fer.
Ja, les convivències bizarres és una iniciativa que surt de l'entorn de l'editorial. No és que digui Orsini Press monta les convivències bizarres, perquè hi ha més editorials convidades a participar. Tenim gent d'altres editors d'aquí i d'Estats Units que vindran a participar en aquestes convivències, que és una convenció perquè autors, lectors i editors passin dos o tres dies en contacte total, que els autors puguin mostrar la seva feina i els editors nosaltres també fer feina entre nosaltres, mirar de crear una mica de xarxa, tant entre els editors de l'Estat com unir ponts amb editors de fora dels Estats Units, com són els editors de Clash Books i King Shot Press, que ja han confirmat que vindran. Llavors, l'acollida ha estat brutal, ja estem a un 60% de la capacitat, està molt bé, perquè seran al juliol i ara estem al febrer i ja tenim un 60%. Penso que encara tenim una mica de marge per ampliar, però no molt, perquè les reserves del hostel són les que són i no es podran ampliar gaire més, però l'acollida està molt bé. Serà això, una convenció on lectors, autors i editors podran passar tres dies junts aprenent els uns dels altres, que crec que és el més important.
A banda de fer balanç, també vam poder presenciar la presentació de Combustible a Lovecraft, en parlàvem la setmana passada, una antologia de relats de diferents autors, tots inspirats en l'obra de Lovecraft. Vam poder parlar amb un d'aquests autors, el David, del col·lectiu Juan de Madre, i ens va explicar què ha significat per ell poder formar-ne part.
A mi em va fer molta il·lusió quan em van convidar a participar d'aquesta antologia, perquè Lovecraft és com un autor de la meva adolescència, de la meva infància, i poder expressar explícitament totes aquestes influències em va semblar com em va fer molta, molta gràcia i un orgull i una responsabilitat. Les directrius eren poques, era una mica donar una volta al món de Lovecraft, als tòpics de Lovecraft, i a partir d'aquí vaig tenir l'oportunitat de... una història que tenia ja al cap des de feia anys, que era lovecraftiana total, de poder-la expressar en forma de relat.
I què n'opines del conjunt de l'antologia? Clar, són en teoria relats separats, però abans comentàveu a la presentació que tenen una lògica que caça molt bé, no?
Sí, jo crec que és una mena de criatura, molts tentacles, cada tentacle seria un relat, però la criatura és única. Jo crec que això lliga molt bé amb el que és el món de Lovecraft i crea una lectura totalment contínua entre els relats i es connecten d'una forma molt atzarosa en principi, però potser és perquè els autors i autores que participem tenim aquesta influència comuna i les lectures comunes i una cultura comuna.
Com veus tu Lovecraft? Perquè abans comentaves, feies una reflexió una mica de Lovecraft com a autor, Lovecraft com a persona i una mica el que ha transcendit d'ell, no?
Sí, això també jo crec que hi ha una mena de reducció, de simplificació de la història dels personatges que jo crec que són molt més plurals i clar, al final, amb el pas del temps, es redueixen a una idea, no? A un mite. I Lovecraft s'ha reduït al mite de la xenofòbia i de la misogínia i tal. Jo crec que era... No, bueno, no ho sé, probablement ell fos molt més complex que tot això i els seus relats ho són. Fer la lectura dels seus relats en clau d'això jo crec que és una mica trampós i simplista, que no crec que valgui la pena. En qualsevol cas, si ell era així, realment, jo sóc dels que pensa que s'ha de separar obra i autor i fins i tot dins de l'obra, separar la política de l'obra amb la seva qualitat literària.
Però a més, el que comentàveu, no?, és que la seva obra, en el moment en què es va publicar, doncs, tenia una categoria que després s'ha elevat, no?, potser per la visió de l'acadèmia, no?
Exacte, sí, això és una qüestió que es repeteix al llarg de la història, que a mi em sembla una mica, a mi em fa ràbia, no?, de que s'ha de fer, el pas del temps dona qualitat a les obres. Això podríem dir des de Don Quijote de la Mancha, no?, que es basa en la falta de qualitat teòrica de les novel·les dels llibres de cavalleries i tal. I això passa contínuament, i amb Lovecraft és un cas, Philip K. Dick, a mi m'agradaria que actualment tinguéssim la capacitat de gaudir de la cultura popular actual amb la mateixa intensitat que es gaudeix la cultura popular dels segles o dels anys passats.
Per tant, des d'aquí, nosaltres només podem que tornar a felicitar Orsini Press per aquests 3 anys de feina, una feina intensa, que esperem que encara s'intensifiqui més perquè els seus llibres, de veritat, que valen molt la pena.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Quimèric.
Doncs aquesta setmana parlem de jocs de taula i parlem, com sempre, amb la nostra experta, l'Elisi Franc. Benvinguda al Quimèric.
Gràcies, Karen.
Volíem parlar de jocs ideals per iniciar-se, per la gent que encara no ha jugat mai als jocs de taula o jocs de rol, no? Doncs quins són els ideals per a aquest col·lectiu? Que segur que hi ha molta gent que ens escolta i no s'atreveixen per la dificultat, no?, d'alguns que
sí.
Juga molta gent.
Home, jo crec que pel fric interior potser hem d'anar uns passos més enllà, no? Però començar la crida aquesta, no? Jo crec que si algun aficionat dels jocs li preguntem per jocs d'iniciació, segurament ens parlaran dels Eurogames clàssics, com poden ser el Catan o el Carcassonne. El Catan, per exemple, és un joc que ja té uns quants anys, va aparèixer el 1995 a Alemanya. És un joc relativament ràpid, de com una hora de duració, més o menys, i aquestes alçades s'ha convertit ja en un joc clàssic. Ja
és molt popular amb sí. Les famílies i taules d'amics que es retroben.
Sí. És com el trivia, sí. L'estatut a les cases.
Exacte, això volia dir que ja s'ha guanyat el lloc entre els clàssics, no? Pot ser com un trivia, com un monopoli, com un, és a dir, el trobes a tot arreu.
Fins i tot al Polònia, en un gag, feien broma amb
sí.
El Catan.
Exacte, sí, sí. Exacte. I perquè us feu una idea, doncs, fa un parell d'anys es va vendre fins i tot els drets d'explotació cinematogràfica, és a dir, potser fins i tot ens trobem una
pel·lícula del Catan.
Del Catan.
Serà com
allò...
Jumanji.
Sí, no ho sé. No
ara m'has
perquè...
deixat.
Sí, sí, sí. Doncs bé, això no és un joc de gestió de, de gestió de recursos. Bueno, doncs com la majoria d'Eurogames, no? És un joc força senzillet i pel que començar. Un altre d'aquest estil és el Carcassonne, que és una mica més recent, va aparèixer més tard a Alemanya l'any 2000. I bé, aquest permet que juguin fins a 8 jugadors. També és la duració és similar, a partir de mitja hora fins a l'hora aproximadament.
També és de la mateixa temàtica, de conquistar...
Sí, al final és gestió de recursos, no? És anar construint una ciutat o l'altre anar guanyant territoris o... i es fa una puntuació al final en funció dels recursos que tens o del que has fet créixer la teva ciutat o el territori conquerit, no? Normalment els Eurogames funcionen així, la mecànica pot ser diferent, però són jocs bastant així. En aquest cas us volia comentar com a curiositat que s'està parlant d'una versió per la... Bueno, que existeix ja, perdó, una versió per la Xbox. És a dir, en aquest cas es va fer un videojoc. Vull dir, són jocs d'aquests ja que tenen el terreny guanyat, no?
Que són públics anys diferents, no, per això?
Sí, però diuen, mira, això tira, doncs va, ara fem el videojoc, no? No ho sé, no ho sé.
Sí, el fan ho comprarà i amb això se fan una mica més de diners. Mm. O no?
No, està plantejant si seria la mateixa persona que té el joc de taula, no? Que diu, mira, ara vull jugar al joc d'ordinador, són públics, jo crec que diferents.
L'avantatge del d'ordinador és que no es demunta el taulell.
Sí, és més ràpid, pots jugar tu sol, no? Mm. És allò que no necessita reunir a molta gent. Bueno, no ho sé. Jo crec que aprofiten el filó, igual que treuen un munt de versions i que, bueno, d'aquests jocs pots veure de tot, gairebé. Ampliacions, expansions, versions diferents, i trobes de tot. Bueno, és una opció per on començar. Jo no sóc massa fan, suposo que m'ho podeu detectar una mica en el to de veu, a més em fan una mica avorrits aquests jocs, però bueno.
Però com que ja ets experta i has trobat altres coses més sofisticades, no? Ja és com, a veure...
No, hi ha jocs molt senzillets que m'agraden molt, us en parlaré d'algun, també perquè us dono una mica els meus criteris, també perquè potser algú té criteris similars, no? Ara us volia plantejar un joc totalment diferent. És un joc que no sé si el coneixereu, es diu Dixit.
Sí,
el coneixeu.
Sí. Me'l va regalar l'Alfons en un aniversari.
Ah, mira.
Sí. Em va sorprendre molt.
És un joc molt
xulo. Que li regalis algo.
Les dues coses, sí, perquè enganyar-nos.
Val, doncs aquí ens el podries explicar tu.
Home, tens unes targetes amb uns dibuixos molt fantasiosos, no? Molt creatius.
Exacte.
I consisteix en que donar com una mena de premissa, no? Una frase, que la gent endevini quina de les targetes que hi ha sobre la taula és la teva.
Exacte.
Però no pot ser que l'endevini tothom, perquè vol dir que ho has posat molt fàcil, ni que no ho endevini ningú, perquè vol dir que ho has posat massa difícil.
Clar,
no?
És a dir, els jugadors tindran punts en funció de si la resta de jugadors voten la seva carta o si ells han votat la carta del narrador, val? El narrador ha de donar una frase, una pista, o depenent de la manera en què juguem en el nostre grup, doncs que ens porti a sospitar de quina és la carta. I la resta de jugadors, d'entre les cartes que tenen, posen una, que pot tenir una certa similitud, i la idea és aconseguir punts així.
El millor,
no?
Són les pistes que dona la gent.
Sí, a vegades
és que us heu fumat.
A vegades dius, quin tipus d'amics m'he buscat, no?
Exacte.
Però bueno, és un joc que s'han fet 12 expansions, totes es han afegint més cartes, no? Són cartes, com deia la Karen, molt imaginatives. Algú podia pensar que, bueno, molt artístic, no sé, jo no sé molt bé com definir-les, no?
Oníriques.
Sí, oníriques, sí. Exacte, m'agrada el terme. Bé, doncs és un bon joc, no? Per començar, perquè és com molt narratiu, la mecànica és molt senzilla i molt fàcil d'agafar. Dintre d'aquest joc podríem anar un pas més enllà i jugar al Mysterium. El Mysterium el coneixeu? O aquí
no,
ja no.
Va,
el Mysterium treballa exactament amb les mateixes cartes que el Dixit. És a dir, la base del joc és la mateixa.
Els mateixos dibuixos?
Sí, les cartes són les mateixes. El tema és que el Mysterium, el narrador, és en realitat l'esperit d'una persona que ha estat assassinada. I la resta de jugadors són una mena d'evidents. Llavors, l'esperit va transmetent pistes, no?, a través de les cartes, i la resta d'evidents, doncs, han de determinar les circumstàncies de l'assassinat amb les pistes.
Mm-hmm.
Bueno, és curiós, és molt xulo i és anar un pas més enllà.
Suposo que, no sé si també és anar més enllà en el tema del Dixit, si quan ja dominem el Dixit ens en anem al següent, o
sí,
són compatibles tots dos?
Sembla
un pèl més complex, no?, el segon que...
Exacte, és una miqueta, la mecànica una mica més enrevesada, perquè hi ha tres etapes en el joc i tal, però si has jugat al Dixit i t'agrada, és com un pas molt natural, sobretot si és un grup gran de gent, permet fins a 7 jugadors, llavors quan són uns quants s'ajunten és molt divertit. Jo l'he jugat i m'ho he passat molt bé, sí. La figura del narrador és important, no?, perquè té més eines que el narrador del Dixit, i bueno, és curiós.
Doncs ja ho saps, al fons.
Sí,
el meu següent aniversari.
El següent aniversari, eh? Bueno, aquest puja una miqueta més el preu, però bueno, a valorar.
Tindrem en compte.
Val. Després us volia parlar de jocs senzillets de cartes. Jo n'he jugat uns quants i hi ha jocs als que els hi tinc, bueno, doncs, certa pressa, no? I us els he portat, a més, perquè els pugueu veure. Segurament...
Ostres, que bé.
el primer...
Farem foto i ho pujarem.
Exacte, que els oients ho puguin veure.
El primer us l'ensenyo, jo crec que el coneixereu o l'haureu vist.
L'he vist, però no l'he jugat.
Val. És el Bang. És un joc supersenzill, és una mena de...
Decoració de l'oest, pels oients.
Exacte, sí. És una mena de poli i dels... polis i lladres, del típic joc, en el qual hi ha rols exactament, ambientat a l'oest, en el qual els rols són bàsicament el xèrif, que pot tenir l'ajuda d'un alguacil, i els foragits, i pot haver un renegat, que és aquell que va una mica per lliure, no? Llavors, bàsicament, és anar disparant, però sense saber qui és a qui dispares, no? I, clar, tu no et pots carregar els teus aliats, però has d'aconseguir matar els teus contraris, no? I llavors, a més d'això, cada personatge té el nom d'un personatge, d'un dels personatges clàssics de l'Oest, una mica adaptat, una carta, val, del rol, i que li dona unes habilitats especials, no? Llavors és força divertit. És un joc molt ràpid, molt entretingut i molt addictiu. Jo crec que és el joc que més hores he jugat. Us ho dic de veritat.
Sí, partides curtes i vas empalmant una darrere l'altra,
sí,
no?
Sí, jo tinc...
Buscant la revenja.
Sí, és allò que dius, pues ara, com em surti, no sé què, faré... Bueno, és un joc que també té un munt d'expansions. És un joc italià, originàriament italià, que ja fa uns anys que corre pel mercat. Hi ha un munt d'expansions, hi ha una edició especial que és una bala així metàl·lica i que ve amb totes les expansions.
Estic pensant espagueti western versió cartes.
Sí, però és un joc molt, molt addictiu, molt ràpid també i molt, molt divertit. Bueno, i és un joc que el recomano. El següent és un joc que n'he parlat alguna vegada i és un joc que vull veure la cara d'Alfons quan el vegi.
A veure què traurà de la bossa.
Perquè porto la bossa.
Tinc una pantalla aquí al mig, però bueno.
Mira.
Oh, que maco.
Això és un gran joc. Val? Estic ensenyant una bossa de vellut vermella, sí? En la qual porta amb unes lletres grogues bastant hortaretes, no ens enganyem. O sigui, no ens enganyem.
Cookies,
vale, deixem en cookies. Que diu Love Letter. Potser avui, amb el dia que és, pues, no sé si toca parlar aquests dies de vale, és un joc que consta de 16 cartes. Només, val? És un joc molt baratet, molt assequible.
No té capsa, perquè veiem aquesta funda.
Aquesta edició no, existeix una edició que ve amb una capseta de cartró. Això és com l'edició especial.
Ah, la deluxe.
Sí, que val gairebé, no arriba als 10 euros, l'altra.
Uau, l'altra que val un i mig.
No, però està... Val? Llavors són 16 cartes. És un joc japonès, o sigui, ja perquè us feu la idea del tot, i es tracta de guanyar el favor de la princesa. Val? Sí, ara Karen em fa...
Aixeco la cella perquè a veure com ens hem de guanyar el favor de la princesa.
Val, doncs cada jugador té una carta a la mà i en va robant una en el seu torn, no? Llavors, cada una de les cartes és un personatge de la cort, un guàrdia, un príncep, un rei... I cada personatge té una... Bueno, et permet fer unes coses, no? Llavors, tu al final t'has de quedar o bé amb la carta més alta, que és la princesa, o bé ser l'últim jugador que queda allà, val? Qui guanya... s'emporta un comptador, que també ve amb uns dauets vermells, i qui aconsegueix 3, doncs guanya la ronda. És un joc superràpid que dura res, minuts.
Em recordo una mica Viva el Rei, però una versió una miqueta més sèria, o menys sanguinària.
Sí. Val, d'aquest joc us he de dir perquè podeu pensar, home, això és un joc així una mica tal, no? Però és un joc que s'han fet versions del Batman, de Hobbit, de Star Wars, o sigui, i és un joc de princeses, però perquè us feu a la idea, o sigui, és un concepte així una mica, i un joc japonès a més, i és un joc que recomano molt, crec que la mecànica no pot ser més senzilla i està millor feta.
Per totes les edats?
En
doncs aquest cas, no... perquè dius que és molt senzill, però clar, per bueno, nosaltres o per nanos de 13 anys, per dir alguna cosa?
No, per nanos de 13 anys cap problema. No, no sé si el límit d'edat és 10 anys.
Jo no
o...
veig els nanos de 13 anys jugant a cartes.
Oh, no, hi ha de tot,
No et pensis.
Esperem que sí que n'hi hagi.
També depèn dels pares que tinguin.
I jo no veig els nanos de 13 anys.
Escolta'm, jo n'he vist uns quants jugant a Goblins, T'ho he de dir.
Bé, sí.
O sigui que...
Home, però és que això és qualitat, ja.
Bueno, gràcies, t'ho agraeixo. doncs no t'ho sé dir, però jo diria que 8-10 anys, depèn del nen, es pot jugar sense problema. I l'última opció que us porto, molt ràpidament, és un joc al que jo li tinc molta estima. És un joc que, bueno... Els Inseparables, val?
Això són soldats francesos de la Primera Guerra Mundial.
Molt bé.
Ei.
Molt bé, aquí t'he vist. El coneixies?
Aquí cadascú amb les seves referències.
Tinc una mica d'història.
Molt bé, molt bé. Val, perfecte. Doncs és un joc per de 2 a 5 jugadors del 2015. És un joc cooperatiu. És un joc, com es deia l'Alfons, que retrata una mica el que va passar durant la Primera Guerra Mundial a aquells soldats francesos, val? Que bàsicament l'única opció que tenien o l'únic que havien de fer era intentar sobreviure a les trinxeres. Era l'únic que podien fer. Llavors, és un treball en equip, és un joc cooperatiu en el qual només és... Jo crec que és el joc més difícil de guanyar que he jugat mai.
Ostres!
Mai. És un joc de cartes molt senzill.
Un alt índex de frustració.
Sí, però també de voler repetir per veure si
per
aquesta...
Per superar-te, no?
Sí, exacte.
No hi ha gaire jocs cooperatius, oi?
Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha.
Van sortint.
Van sortint i n'hi ha. De fet, és un terreny que està guanyant força, perquè a nivell...
A mi m'agrada l'idea.
A nivell d'educació i a nivell d'utilitzar el joc com a eines, s'està començant a treballar molt en jocs cooperatius. Doncs el que us deia, aquest joc només el podrem guanyar amb sort, això és evident, però sobretot treballant en equip, pensant en com estan els nostres companys, ajudant-los a superar les seves pors, ajudant-los a combatre la nit, les bombes, el... Bueno, és un joc molt, molt per aquests dies de fred, també, perquè la neu, el, sí, és, no sé, és un joc molt d'estar a casa a calentó i jugar-lo. I a més, és un joc bueno, que té dintre del carinyo que se li pugui tenir, és un joc que la il·lustració està feta pel Tinyó, no sé si el coneixeu. És un dels il·lustradors, perdó, que va morir a França amb l'atemptat de Charlie Hebdo, que treballava allà, i les il·lustracions les havia fet... Doncs, el joc va sortir el 2015, això va passar el 2015, llavors estava en procés. El joc té una ampliació. Bueno, a mi el joc bàsic ja em sembla prou bé, em sembla prou correcte. I bueno, és una opció alternativa, és una opció... Tampoc té una mecànica molt complicada i crec que... Bueno, que és una opció vàlida, a tenir en compte.
Ens has plantejat un ampli ventall,
sí,
des dels que jocs de taula que podem jugar amb els nostres pares, estil Catan, sí, jocs de cartes, per tant, crec que tenim una àmplia varietat ara.
Sí, si em permeteu una pregunta ràpida, tots són jocs europeus, o sigui, d'altra banda de l'Atlàntic no plantegen res?
Bueno, vale, els japonesos.
Sí, japonès.
Tenim japonès.
Vale.
Sí, i tant. El que passa que si et soc sincera, molta de la gent del món dels jocs divideix els jocs entre els Eurogames i els Ameritrash, ¿vale?
Ameritrash. Vale,
però jo t'he de dir que si em fas triar, et trio els Ameritrash. Per què? T'explico, eh? Normalment els Ameritrash...
S'està contradient, perquè ens has resumit aquí.
Sí, però què és un Ameritrash? Normalment són els jocs de dungeon, de mazmorra, d'explorar... Ah. Llavors, són jocs en el que...
Els estan infravalorant per la temàtica,
per la temàtica, i perquè les mecàniques són com molt aleatòries, hi ha molta figureta, i és veritat que històricament hi ha jocs bastant fluixets a nivell de... Bueno, de reglament, o de que s'han fet més per imatge o per mecàniques molt senzilles, o amb errors, o amb coses així molt, molt més visuals, no? Mm-hmm. Però a dia d'avui hi ha autèntiques meravelles. Per què no us porto cap cosa d'aquestes? Doncs perquè generalment són reglaments més complicats, són jocs més durs, amb més pes. Llavors, bueno, avui mira, coincid, segurament hagués pogut trobar algun, eh? No m'ho he plantejat, la veritat, de portar algun de l'altra banda. Segur que n'hi ha, també. Però sí que existeix aquesta... divisió que normalment s'acosta relativament a la realitat, no? Els jocs europeus solen ser més de mecàniques quadrades, gestió de recursos, tal, i a l'altra banda doncs fan coses més de figuretes, d'exploració...
Ens en prenem nota, no? Per quan haguem de buscar-ne d'una temàtica o d'una altra. Moltes gràcies, Liz i Frank, per passar un dia més per Quimèric.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un dia avorrit? Deixa volar la teva imaginació amb Quimèric. Més enllà del paper.
Avui comencem la secció de Més enllà del paper amb molta marxa. Carlos Climent, benvingut al Quimèric.
Sí, bona nit, perquè hoy vamos a hablar de Doom, muerte, destrucción.
Un referent, no? Un videojoc que deixa... No,
sí,
deixa indiferent.
Sí. Este juego, si no conoce a alguien del mundo del videojuego, primero hay que matarlo, porque este es un referente que sale en el 93 y supuso un antes y después el mundo del juego de ordenador y en general.
Quan parlem de Doom, no parlem de la peli, oi?
Ese sí que es muerte.
Sí, però pel pobre que la miris, mor allà.
A vegades, normalment parlem en aquesta secció de videojocs inspirats en novel·les, però en aquest cas és a la inversa, un videojoc que ho peta molt i que acaben sortint llibres.
Sí, un videojuego que tampoc con... És que s'argumento no...
El llibre serà escrit en primera persona, dic jo.
Però què és? És que, bueno, ara veurem, però el llibre que és pum pum muerto. O sea, és
sí,
que...
l'argument del joc era això.
Pinyau, pinyau.
Bueno, pues, per si alguien no lo conoce ahora en serio, Doom es un juego en primera persona, que es donde vemos el arma de nuestro personaje, solo vemos el arma, entre 7 disponibles, y tenemos que matar a todo el que nos encontramos por el camino, que en este caso son demonios.
Sí, y obre portes y mata más demonios.
Sí,
y tenemos armas, la famosa arma es la escopeta corredera, y el Doom 2, la escopeta de dos cañones.
Correcto. Y he de decir que este juego popularizó los juegos en primera persona, no fue el primero, pero sí que es el padre, digamos. Es... llegó allí y dijo, a partir de ahora los juegos de primera persona van así, porque yo lo digo, y a callar, y su palabra fue ley. Es así. Sí, sí.
Diría que también va a ser el primer que tenía diferentes niveles de altura. Ostres,
eso ya habrá que mirarlo.
Pero es más difícil.
Y además que contó con modo multijugador en línea en el 93.
Sí.
En la época queríamos conectar un ordenador con otro, y podemos jugar hasta 6 personas mínimo, me parece, 8.
Si hubiese tirado entre TCP/IP y IPX...
O sea, imaginaros, conectar 8 ordenadores ahí en red uno del otro.
Es una de las pinetes que tengo clavadas de no haber podido jugar aquel juego en línea.
Y es que este juego vendió 23 millones de copias.
No estoy yendo.
Del 93 al 99. Y hizo que The Software, los creadores, crearon una secuela el año siguiente y una tercera parte en 2004, aunque realmente era un reboot. Y en 2016, hace 2 años, tuvimos un nuevo reboot que adaptó a los nuevos tiempos.
I suposo amb la mateixa línia argumental complicada de pum pum muerto, plaf, xoc, les aranyes
pinyau.
Aquelles mecàniques, el Minotauro amb llançamissils en comptes de braços.
Sí, que... realmente, como decíamos, pues eso tuvo éxito y se hicieron versiones para todas las consolas del momento, para todas, que había incluso para Super Nintendo, para Mega Drive, o sea, de consolas, no sé cómo movían esto.
Bueno, pensa que Super Nintendo, por ejemplo, tenía el Mario Kart, es más o menos para las
tiendas de aquella época. Y en 2005, como decía Alfonso antes, una película, no sé, recomendable. Esto sí que es sufrir.
Bueno, per
podria
la cadena
caure,
del vàter...
Podria caure en l'oblit fàcilment, no?
Sí, com anava a dir, és que per la cadena del vàter pot marxar aquesta pel·lícula i han marxat coses millors.
Còmics i una sèrie de llibres. Ja com decíamos, algo que choca mucho, que tenga còmics. Bueno, còmics todavía son dibujos, y mira, pues un tío matando y matando y matando, eso no tiene más, ¿no? Pero, y libros. Y es algo que choca porque el juego no tiene argumentos, es que no tiene los dos primeros.
Bueno, sí, té, es la fi del món. Bueno, Doom vol dir maledicció, final del món, una cosa així. Té una paraula difícil d'interpretar.
És molt optimista, ja pinta bé.
Sí, sí, para el que no sepa el argumento, yo decía, el jugué un montón de años y no lo sabía, tampoco hace falta. Realmente nos explica que un marine, en un futuro cercano, podríamos decir, un marine espacial... se encuentra en la misión rutinaria en Phobos, unas lunas de Marte, cuando de repente se produce un fallo en un experimento de teleportación que está haciendo entre Phobos y Deimos. Y se abren las puertas del infierno. Y entonces, ¿qué pasa? Que entran un montón de demonios. Y entonces, eres tú solo, quedas tú solo en la base con una pistola y dices, voy a cargarme todos los demonios. Es así. Y bueno, pues resulta que todos los demás humanos, los demás marines, se han transformado en zombies, que son los primeros personajes que vemos. Yo no sabía que eran zombies, la verdad. Tú lo ves por los ojos rojos y ya está.
Sí, tampoco había mucho detall.
No son zombies, son infectados.
Bueno, son poseídos, en este caso.
Sí, sí, serían más abiertos unos poseídos.
Y bueno, como decíamos, este argumento se explicaba realmente las instrucciones del juego, porque es que el juego no hay ni cinemáticas ni nada. O sea, si te vas a ayuda, yo lo veía. Yo es que no me acuerdo.
En aquella época, el Doom 2 eran 4 disquets, em sembla. O 3. No me acuerdo.
No,
porque ahora estamos hablando de que 6, 8 megas.
Sí.
No hay que mucha cinemática,
Básicamente lo que hay que saber es que llegar del punto A al punto B matando a todo el mundo que te enfrente, porque si no te matan a ellos, es así.
Sí, sí.
Doom 2 mantenía el mismo argumento, pero la acción no se va a cabo entre las lunas de Marte y Phobos. Ay, perdón. En las lunas de Marte, Phobos y Deimos, sino que en el planeta Tierra. Se va a decir que en el primero también podíamos ir al infierno. Pero bueno, todo esto, Doom 2 también era la Tierra. Pero bueno, de aquella manera, eran unos niveles muy simples, una estructura muy simple, que yo me enteré por el título del juego, que era Hell on Earth, o sea, el infierno en la Tierra, que era eso, la Tierra, pues tú lo ves y dices, vale, esto es la Tierra, ¿cómo puede ser Júpiter?
Lo que tú me digas.
Sí. Lo que tú me digas.
Pues posant que era la Terra. Ah, amb el que sí que me'n recordo d'un 2 d'haver-hi jugat, és que de vegades entre pantalla et posaven un text explicatiu de lo que havia passat.
Sí,
entre,
també, entre capítol i capítol, però bueno, en aquello que... Para la tercera entrega se hizo un poco más de argumento al juego, pero bueno, tampoco demasiada. O sea, era más...
No sé, que nos flipésemos con el argumento.
Y en el reboot de 2016 es lo mismo. O sea, la gracia que tiene el reboot de 2016 es que te empiezan a explicar la historia al principio del juego, coge tu personaje y revienta de un puñetazo a la pantalla que le está explicando la historia. O sea, tú vas a un ascensor te sale un científico, oh, no sé qué está pasando con el tío, de, anda ya, pum, le renta un puñetazo de la pantalla y no, pues Doom, esto es Doom, aquí a matar y puta.
I, bueno, vull dir, el prometia el que era, no?
Sí, 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 és bo que hi hagi sinceritat
en els productes. No
decepciona. Sí, sí.
I he de dir que d'esto existen 6 novel·les, 4 basades en Doom i 2 basades en Doom 3. Les 4 novel·les basades en Doom estan escrites per David Agubu, es un nombre muy raro, creo que es un acrónimo o este hombre es árabe, porque este... Conocido autor de ciencia ficción, que en su currículum tiene varias sagas como Star Trek y Brad Lina Weber, que es otra escritora. Hay de que es una tetralogía, son 4 libros, donde el marine Flynn Fightagar es el protagonista. Está compuesta por...
Doncs sort que no tenien arguments, si són 4 llibres.
No, és que ja veremos que los dos primeros sí que tienen con el juego, los otros dos ya se lo inventan. Mm-hmm. La primera novela es Catnap in the Dead, que este es el primer capítulo del primer Doom, se llama así. Y bueno, ¿qué nos explica? Después de un acto de insurrección contra su comandante, el marine Frey Tragan es asignado a una base de Marte, como castigo. Un día recibe una llamada de socorro de las instalaciones de la UAC, Unión Aerospace Corporation, en Phobos, y viaja con el resto de la compañía a la luna marciana. La compañía Fox encuentra inicialmente la instalación abandonada, pero pronto encuentra una fuerza desconocida que elimina rápidamente a la mayor parte de los soldados. Flynn tendrá que luchar contra las olas del infierno si quiere salir con vida. Básicamente estamos en una reinterpretación de Doom. Que esto, curiosamente, hay que decirlo, las novelas antes de Doom 3, y Doom 3 coge mucho de esta novela, de este argumento, porque es lo mismo, el protagonista también está en Marte castigado porque se ha enchorrecido con superior, y bueno, te lo explico al principio del juego. La segunda novela es Helioneard, igual que Doom 2, el subtítulo, y es continuación directa de la novela anterior. Después de que Flynn Tragan sobreviviera al infierno en Marte, logra llegar a la Tierra para descubrir que los demonios han invadido la Tierra. Flynn se unirá a la resistencia humana para combatirlos y descubrir que el gobierno de Estados Unidos se ha unido con los invasores.
¿Por qué no me extraña?
Pero con los demonios. Esta novela es una reinterpretación
de Doom 2. Estaba Trump, ¿no? Allá, ya.
Sí, yo creo que uno de los demonios. Después ya tenemos la tercera novela, que esto ya va por su aire, que es Infernal Sky. Y aquí nos explica cómo la guerra por la Tierra continúa, aunque está a un giro inesperado. Ya que el ejército ha decodificado una señal enviada desde una raza alienígena, advirtiendo de los ataques y dando coordenadas para encontrar ayuda. La misión implica de un regreso a Phobos y la activación de un portal para enviar un equipo a lugares desconocidos. Como digo, a partir de esta novela, el guión toma su rumbo sin estar basado en ningún videojuego. Y después tenemos Endgame, que esto aquí...
Ya apuntaba que era el final de la saga,
y
ya,
aquí,
¿no?
Y aquí esto cabreó mucho a los fans, porque es que realmente los demonios invasores son una raza extraterrestre modificada genéticamente para tener expertos de demonios.
Oh.
Claro, esto los fans dijeron, ¿qué?
¡Spoiler!
Esto ya se tiraron de los pelos. Fine Tragat y un grupo de militares se dirigen a la planeta de la raza invasora para acabar con ellos una vez por todas. Que esto realmente, no sé de qué año es la novela, pero esto me recuerda al siguiente juego de ID Software, que es Quake. Sí. El Quake 2. Me parece que la novela es más o menos de la época.
Sí, el Quake ha de ser el 97, 98. La novela de ser... L'època d'Unreal Tournament i jo jugava amb modem.
Sí, uf, pues más o menos esto...
Imagina't.
Pues, ¿qué pasa? Que esto, como digo, los fans del juego dijeron ¡Come on! Que dijeron, ¿qué es esto? De que, ¿cómo que son los demonios? ¿Son demonios? ¿Qué son extraterrestres modificados genéticamente? Esto lo siento muy mal a los fans y lo consideran esta novela muy mala. Dice, porque ahora es que dicen, bueno, ¿qué se está inventando aquí? Y bueno, decir que... ¿Qué es eso? Que este aquí es tetralogía, no sé si era en español, en inglés está, se puede encontrar a un precio bastante barato en portales de segunda mano. Y bueno, realmente no lo ponen muy bien. Se empieza muy bien las novelas y va de mal en peor. Se empieza muy bien y cada vez va peor.
Però el concepte de dimoni d'aquesta gent és original, perquè jo recordo com aranyes, que eren semblants al cranc, el d'un de les tortugues ninja, un cervell amb potes mecàniques.
Sí, bueno, y con la semisera. Bueno, que sí. No, pero un poco así, era un poco a juntar terror con ciencia ficción, ¿no?
Sí, era algo que se había enfumado.
Y después, como digo, de Doom 3, años más tarde, tenemos 2 novelas escritas por Matthew Costello, guionista de Doom 3, del juego. En principio iba a ser una trilogía, pero a las bajas ventas hicieron que se cancelara la tercera parte. Tenemos Doom 3, Wars on Fire, y aquí, como digo, es muy parecido al otro, ¿no? Pero que el teniente de operaciones especiales, John Kane, ha sido degradado y ha sido reasignado al ejército privado de la UAC. Es que esto recuerda mucho a la primera novela.
Sí, pero ahora no lo han dicho, ¿no?
Sí, bueno, no sé si era esto, pero...
Van ser un soldado y ahora es tinent.
Bueno, pero no han degradado, o sea, acaba igual, es un soldado vale. En Marte. Después debe ser una orden superior. Su trabajo allí es ser guardia de seguridad en unas ruinas de una civilización antigua, encontrarse en el planeta rojo. Todo transcurre con normalidad hasta que encuentra un artefacto llamado el Cubo de Almas y básicamente desata el infierno. Y es una reinterpretación de Doom 3. Realmente el argumento de Doom 3 y la novela es casi el mismo. Sí. Y después tenemos Doom 3, Maelstrom, continuación directa de la novela anterior, donde John Kane sigue luchando contra las fuerzas infernales que han invadido Marte. En un desesperado intento por sobrevivir, Kane recorrerá las instalaciones de la UAC e incluso irá al mismísimo infierno. Que bueno, entonces no sé qué explica la primera novela porque esto es Doom 3. O sea, supongo que será una novela dividida en dos. Y ya supongo que aquí se quedó la cosa, no tuvo muchas ventas y... Este sí que sale en español, las dos, però no la recomienden mucho tampoco, porque...
És que hi ha coses que tampoc pots allargar més, no? Vull dir, ja això, gràcies no ha... que has creat això,
quan
gràcies.
Quan no hi ha res per allargar, què vols allargar? El Doom no... És això, era un tiro, era pum, i era pum, i pam, blim, i coses així.
Sí, sí, per això que Doom, l'últim de 2016 han hecho eso, han dicho, no crees acción. Pues cachondea de eso, de... No, no, aquí no va a haber nada de argumento, el mínimo. Si quieres te vas a ver el codec que hay, pero si no, a matar, a matar, a matar.
Sí, bueno, i actualment la cosa està més argumental, però bé, què hi farem?
Sempre està bé conèixer com es treu d'un videojoc sense argument quatre novel·les. Jo crec que aquesta és la moraleja de la secció d'avui.
No, sí, quatre antigues i...
Exacte, doncs sí, encara pitjor m'ho poden
dir. I va ser siete, si va ser triomfador.
I a més, un videojoc que és una cosa històrica al món dels videojocs i també de l'informàtica, perquè el John Carmack va fer una sèrie de programes per fer aquest videojoc que van revolucionar la indústria de la informàtica.
Bueno, s'ha de dir que Doom original del 93 se sigue jugando. Todavía, y se siguen haciendo modificaciones. Hay gente que entra al código y hace modificaciones todavía para mejorar los gráficos, mejorar tal. Y aquí dejando una pequeña curiosidad, es que en su día se hizo una modificación con voces de chiquito.
Hostia.
En España.
¡Oh, my God!
Sí, sí. O sea, hostia, ya que se aparece por hombre hace poco. Pues sí, sí. Se llama Doom Chiquito. Podéis ver por internet, lo podéis descargar para jugar. Y era escuchar a los demonios del infierno diciendo ¡Fistro! Y no broma. Decían, Fistro, era un pecador y cosas así.
Impactada em deixas.
Que et surti un dimoni dient que ets un pecador.
I que has que hi parar sumisència. Fuego!
Doncs ja ho sabeu, oients del Quimèric, aneu a recuperar aquesta versió que és la bona. Tot el que m'ha explicat. No serveix per res, esborreu. Heu d'anar a buscar la del Chiquito.
Té més línies de diàleg aquesta.
Doncs res, una secció més que hem fet aquí amb l'ajuda del Carlos Climent. Moltes gràcies per passar de nou pel Quimèric. Bona nit.
Quimèric.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a fer balanç d'aquesta segona edició del Saló del Còmic de Vic, el Bicòmic, i parlant d'aquesta celebració dels 3 anys d'Orsini Press. Tornem la setmana que ve amb moltes més coses, per exemple, amb tots els detalls del 7è Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Que vagi molt bé, adeu-siau!